L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres 11 de març destacarem... Uns lladres s'amaguen a les esglésies de la Ràpita i Vinaròs per robar-hi de nit. El polígon industrial de l'Oriola, Amposta, potencia les seves avantatges per atraure l'instal·lació de nova indústria. Una seixantena d'expositors participaran a la Fira de Godall dedicada a la promoció de l'oli d'oliva i els espàrrecs de marge. El port de la Ràpita es promociona a Miami. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les esglésies de la Santíssima Trinitat de Sant Carles de la Ràpita i l'Arxiprestal de Vinaròs, totes dues del Bisbat de Tortosa, han estat víctimes de robatoris molt similars en dies consecutius aquesta setmana. Els lladres van accedir als temples quan estaven oberts i van amagar-s'hi fins que van tancar les portes al vespre per procedir després a trencar els lampadaris i els punts on es dipositen els donatius. Els danys ocasionats superen de molt el botí aconseguit. En el cas de Sant Carles de la Ràpita, només es van emportar unes poques monedes dels lampadaris on els fidels dipositen per encendre les espelmes. Segons explicava al Diari de Tarragona, el rector de la parròquia mossèn Emilio Igual, els lladres haurien accedit dilluns a la parròquia cap a les 7 de la tarda i s'haurien amagat a l'escala que puja al campanar. Abans de tancar, revisen tot el temple i aquest és l'únic lloc on no van mirar. Comentava el mossèn, els lladres van aprofitar que el temple era tancat i buit per actuar amb tranquil·litat i un cop acabada la feina van sortir per la porta principal, la qual es pot obrir per dins sense necessitat de clau. Al matí següent, el capellà va trobar la porta d'accés al campanar rebentada. I aquest no era l'únic dany, una finestra trencada i tots els lampadaris i la resta de punts on es recolecten els donatius rebentats. Només buscaven diners perquè hi van deixar objectes de valor que hi pot haver a l'església, afirmava Igual. La parròquia va denunciar els fets a la policia local i els Mossos d'Esquadra que hi van desplaçar efectius de la policia científica. Al dia següent, els fets es van repetir a l'església arxiprestal de Vinaròs. Els lladres van actuar exactament de la mateixa manera per accedir al temple i emportar-se també el botí menor. Van provocar nombrosos danys materials, però ni es van apropar al tresor parroquial protegit per una alarma. Ara s'investiga si es pot tractar d'un grup organitzat que actua a la zona sud de les Terres de l'Ebre i al nord de Castelló. Des del Bisbat de Tortosa no es té constància de més robatoris aquesta setmana, però s'admet que es tracta d'un problema recurrent. Parròquies com les de Deltebre, l'Arrabal de Cris o la mateixa de la Ràpita han patit actes similars amb anterioritat. Davant d'aquesta realitat, es va decidir tancar els temples i obrir-los només durant les hores d'ofici. Això fa que els fidels no puguin anar a resar i que els temples no siguin visitables, lamentava el vicari general José Luis Arín. El polígon industrial de l'Oriola, Amposta, potencia les seves avantatges per atraure l'instal·lació de noves empreses. L'antena tecnològica i la millora de l'electrificació en són dos exemples. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha avançat que l'Ajuntament en rebrà una partida de 600.000 euros del Fons d'Industrialització de les Terres de l'Ebre per a l'electrificació del polígon industrial de l'Oriola. L'Ajuntament s'ocuparà de tramitar els permisos i llicències per a l'execució de les infraestructures necessàries per al subministrament d'energia al polígon, una àrea industrial que Amposta vol potenciar i on fa poc temps va cessar la seva activitat l'empresa Antaix. Cal recordar que l'alcalde d'Amposta creu que aquesta nova dotació servirà per tal d'impulsar la implantació d'empreses a la nostra ciutat. Així ho explicava Manel Ferrer.
Sí, efectivament, aquesta setmana s'han reunit tècnics del Departament d'Empresa de Treball, concretament d'Acció Deu, amb la secretària, la interventora i també la gerent de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat d'Amposta per comentar el fons que rebre l'Ajuntament des de la Comissió d'Industrialització de les Terres de l'Ebre, fons que, per una banda, van 1.800.000 euros adreçats a l'antena tecnològica Tecnio i també una part important, 600.000 euros a banda, serviran també per, a, en una primera fase, millorar o reforçar el subministre elèctric al polígon de l'Oriola, en la qual cosa el que fem és que ens garantim de que quan qualsevol empresa que vulgui ubicar-se al polígon de l'Oriola tingui ja plenament garantit el que fa referència al subministrament elèctric, perquè en aquests moments ja hi ha diferents empreses, però ens garantim en un futur de que qualsevol tipus d'empresa que vulgués ubicar-se al polígon de l'Oriola ja tindria coberta sense cap problema tot el que fa referència al subministrament elèctric.
Acabarem recordant que l'Ajuntament d'Amposta ha encarregat el projecte arquitectònic de l'edifici de l'antena tecnològica de la xarxa Tecnio, que s'instal·larà al polígon de l'Oriola, un projecte que s'haurà d'adaptar a l'actual conjuntura econòmica, en el qual s'invertiran 1,8 milions d'euros. Els 700.000 euros restants fins al pressupost que estava previst arribarà en una segona aportació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Més de 110 quilos d'espàrrecs per a la Fira de Godall. Un sol veí en va acollir 70 quilos. La mostra presenta per primer cop l'oli d'oliveres mil·lenàries que la cooperativa local ha començat a comercialitzar enguany. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, aquesta tarda a les 6 està previst que obri les portes la 8a edició de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec que organitza la cooperativa de Godall amb la complicitat de l'Ajuntament. La fira serà inaugurada per Jaume Antic, director del projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries del territori del Sénia. L'objectiu de la mostra és promocionar l'oli de qualitat que es produeix al municipi i que es comercialitza des de la cooperativa Molicla Pisces. El seu gerent, Josep Maria Simó, explicava a la nostra emissora que enguany s'espera una producció d'uns 2 milions de quilos d'olives i 500.000 d'oli, dels quals 400 seran d'oliveres mil·lenàries que enguany es presentaran i comercialitzaran per primer cop a la fira. L'escoltem.
Sí, bueno, la presentació formal ja es va fer al novembre, com van fer en l'agrupació musical de Godall i l'Orfeo d'Ullacona, van fer una presentació de l'oli i ells tocant al mig dels oliveres mil·lenàries, en una finca que hi havia oliveres mil·lenàries. Van fer un concert, va cantar la coral d'Ullacona, i allí van fer la presentació en societat, com si diguéssim, de l'oli este. I ara dins de la fira, doncs, bueno, també el tornem a presentar perquè la gent que no en pugui estar llavors, que ho vegin ara. Mira, nosaltres hem fet, tenim un sobre 50 oliveres mil·lenàries i s'han fet 400 litres, que això representa 800 botelles de mig litre.
Tot i l'indiscutible protagonisme de l'oli a la mostra, cal destacar també el complement singular que significa l'espàrrec, planta silvestre que es troba en abundància al terme i que serveix per preparar les famoses truites d'espàrrec que serveixen als esmorzars populars que la fira organitza als matins de dissabte i diumenge i del que enguany s'esperen repartir unes 1.500 racions. Simó explicava que han aconseguit recollir més de 110 quilos d'aquestes tiges gràcies a la col·laboració de la gent que es dedica a recollir-ne. L'any passat una sola persona en va recollir 36 quilos. Enguany un veí de la Galera ha superat aquest rècord aportant ell sol 70 quilos.
En aquest moment n'hi ha 100 i potser 110 ja. Sí, n'hi ha bastants. Nosaltres el que fem és trinxar-los, preparar-los. Les dones ja la setmana passada ja van trinxats, van començar a preparar i a frigir-los una miqueta perquè s'aguantin per poder fer les truites ara, estos dies. A veure, creiem que costa una mica aconseguir fer un quilo d'espàrrecs perquè hem d'anar pels marges, per les maleses, i és una mica complicat. Llavors, el que fem és donar un litre d'oli per cada quilo que ens porten. L'any passat mateix el que va guanyar va fer 36 quilos, més I en guany ja n'hi ha un que em porta quasi 70, i tot sol.
Del programa complementari de la Fira Godallenca hi destaquen les xerrades nutricionals, el concurs comarcal de Villes, tas d'oli, balls populars, exposicions o les visites guiades al mateix Molicla Pisces. A la fira, a part de l'oli i l'espàrrec, hi pren protagonisme també la 60a d'expositors diversos que participaran en l'edició d'enguany que s'allargarà fins al proper diumenge 13 de març i que recordem és d'entrada gratuïta.
Gràcies, Josep, i continuem amb Oliveres Mil·lenàries, perquè l'oli d'Oliveres Mil·lenàries del territori Sénia guanya el Premi Gastronòmic Llorenç Torrador en la categoria de productors i comerciants. Dilluns 14 de març a les 7:30 de la tarda, a Festast, a la Fira de Tortosa, serà el lliurament del premi. El dilluns vinent, 14 de març del 2011, a les 7:30, a la Fira de Tortosa, com a acte de cloenda de Festast 2011, tindrà lloc el lliurament dels Premis Gastronòmics Llorenç Torrador, amb la presència del director general de Prodeca, Ferran Bienert. El dimecres 9 de març es va reunir el jurat d'aquests premis creats per l'organització de la Fira Festàs i que tenen com a objectiu destacar una manera de fer especial amb respecte per la feina i pel producte, amb l'ús de productes autòctons, amb la recerca dels costums i de les tradicions, sense perdre les arrels, però avançant i innovant en les propostes gastronòmiques del nostre país. Els premis volen ser un reconeixement a professionals i empreses dels països catalans en les categories de cuina i restauració, producció i comerç de productes i divulgadors que donen a conèixer la cultura gastronòmica catalana. El veredicte final sobre les candidatures presentades per optar a les tres categories de guardons de què consten els premis és el següent. En la categoria productors i comerciants, el guardó ha estat per l'oli d'oliveres mil·lenàries de l'Associació Territori del Sénia, associació que s'estén per 24 municipis, 12 valencians, 9 catalans i 3 aragonesos, i promou el desenvolupament d'aquesta zona a través de l'impuls de l'elaboració d'oli d'oliva d'oliveres mil·lenàries, afavorint la innovació i l'ús de noves tecnologies.
Serveis informatius de Mute.
El port de Sant Carles de la Ràpita, juntament amb el de Roses i Palamós, es promocionarà del 14 al 17 de març a la Fira de Creuers de Miami, Florida, Sea Trade. Es tracta de la fira internacional més potent d'aquest sector i l'objectiu de Ports de la Generalitat és dinamitzar aquest turisme en aquestes destinacions. Durant els dies de la fira s'organitzaran actes i trobades a Miami amb empreses i agents del sector de creuers per donar a conèixer les infraestructures, les condicions tècniques, els serveis i les noves activitats per als turistes de creuer. La Ràpita fa temps que treballa per rebre petits vaixells de creuer al port.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple de l'Ajuntament de Camarles decidirà aquesta nit si inicia l'expedient perquè els nuclis del Lligalla del Gàngel i el Lligalla del Roig es converteixen en entitat municipal descentralitzada. Des de fa temps, els dos nuclis aspiren a formar units una entitat municipal descentralitzada dintre del terme municipal de Camarles. L'aprovació de l'expedient significarà el llum verd cap a la independència de gestió, no municipal, sinó una gestió dels lligallencs feta pels mateixos habitants dels dos actuals barris i amb l'ajut i la coordinació del municipi de Camarles. Segons publica el diari El Punt, Unió del Poble de la Cava és el nom de la nova formació política que s'ha constituït a Deltebre i que concorrerà a les eleccions municipals del 22 de maig. El president del nou partit és Josep Ramon Casanova i Bertomeu, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Deltebre i que a anteriors eleccions es va presentar a la llista d'ebrencs independents. El principal objectiu de la nova formació és garantir i defensar el poble de la Cava com a tal i no el seu tractament com si fos una altra entitat, sigui com a nucli, barri o qualsevol altra distinció, exposava el president del partit en una nota de premsa. Unió pel Poble de la Cava es presentarà públicament en un acte que tindrà lloc el dia 19 de març a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Cambra Agrària de la Cava. Els impulsors del nou partit asseguren que no busquen la segregació, però mantenen que la Cava i Jesús i Maria són dos pobles diferents, encara que conjuntament formen Deltebre. És la primera vegada en la història que un partit de la Cava com a tal i sense subterfugis concorre a les eleccions municipals, diuen els promotors d'Unió pel Poble de la Cava. Antoni Espanya, candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'alcaldia d'Amposta, presenta el primer bloc de propostes que incideix en el comerç, la indústria i el turisme, les millores en mobilitat i via pública i les infraestructures. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El candidat a l'alcaldia del PSC d'Amposta, Antoni Espanya, ha presentat el primer bloc de propostes del programa electoral en vista a les eleccions municipals dels 22 de maig vinent. El principal accent d'aquest primer bloc el situa sobretot en la promoció econòmica del municipi i concretament amb la creació d'una agència de desenvolupament local a Amposta que aglutini les competències de suport a les empreses i a ocupació. Així ho explicava el candidat del PSC.
Un pla de suport a les úniques tres activitats que en aquests moments poden generar una mica de moviment econòmic, com són l'activitat industrial, el comerç interior i el turisme. Jo he dit en alguna ocasió que des de l'Ajuntament, l'equip de govern actual, al pressupost del 2011 només ha destinat una partida de 40.000 euros per promoció d'aquestes tres activitats, que és del tot insuficient. I si no som una mica arriscats i apostem fort per aquestes tres activitats econòmiques, la poca presència econòmica que en aquests moments puguem desplegar aquestes branques d'activitat les perdrem. I en aquest sentit, pues, entenem que aquí hi ha molt de recorregut a fer encara.
També el candidat del PSC, i pel que fa a les infraestructures, i conscient del context de crisi actual, doncs podrà limitar les inversions i caldrà recórrer a les administracions superiors, ha dit que la principal proposta és elaborar un pla estratègic que marqui el full de ruta dels propers 10 anys. També inclou fer una reserva estratègica de sòl per equipaments esportius a la zona compresa entre el canal de la Dreta i el canalet de la Ràpita.
Serveis informatius de Mute.
Presentat a Deltebre, el documental Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Gastronomia de les Terres de l'Ebre, producte, paisatge i cuina és un documental dedicat a la gastronomia del territori, on es reflecteix la vida cíclica i anual dels productes autòctons més representatius de les quatre comarques, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Rodat al llarg de tot un any, en poc més de 200 minuts, podem veure a través de les quatre estacions els productes que ens ofereixen el mar, el delta i la terra segons l'època de l'any en què ens trobem. El documental, produït per Gustavo Turón i realitzat per Ivet Vila, és conduït pel músic Pep Sala, que en aquesta ocasió ens mostra la seva faceta de gastrònom i coneixedor del producte i la cuina de les Terres de l'Ebre, i que en la presentació destacava la importància de conèixer el que tenim a casa nostra. Pep Sala.
Hem volgut fer el cicle anual, perquè és imprescindible, és inseparable, la gastronomia, els productes de la terra del cicle anual, del paisatge, de l'evolució. O sigui, tots sabem que cada època de l'any es podem collir i podem degustar uns productes. El que és molt important també, amb la feina que farem a partir d'ara nosaltres també, projectant i ensenyant el documental, és encomanar a la gent que consumeixin els productes també quan toca. És molt important que la gent, que els catalans sapiguem apreciar el que tenim i una mica difondre tota la gastronomia i de rebot el paisatge i la cultura i les tradicions de les Terres de l'Ebre. És una mica el nostre objectiu, perquè jo sóc un enamorat, com tots sabeu, doncs, tots hem parlat d'això, d'aquestes terres. Jo sóc un enamorat del delta, sóc un enamorat dels ports. Jo vaig descobrir, venint a actuar aquí en Sau l'any 89, i des de llavors no m'he desenganxat. I penso que és fantàstic, doncs, fer que la gent del nostre país, doncs, descobreixi també totes aquestes meravelles, sobretot, i gastronòmiques, meravelles gastronòmiques que podem trobar en el nostre país.
Gastronomia de les Terres de l'Ebre, producte, paisatge i cuina són dos DVDs que contenen un total de 20 productes i 20 receptes, enregistrats gràcies a la col·laboració de diferents productors i restauradors de la zona. La cuina i la gastronomia venen acompanyades d'imatges de fires gastronòmiques, tradicions i paisatges representatius de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Durant aquest cap de setmana, a partir d'avui divendres i fins diumenge que ve, es celebren a Alcanar els actes de la Festa de Carnestoltes 2011. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Tot i que estem ja en plena quaresma, el nostre municipi, Alcanar, es disposa a viure aquest cap de setmana les celebracions del Carnaval 2011, unes celebracions que, en este cas, i aquí a Alcanar, com dèiem, s'encarrega d'organitzar l'Associació de Bars Musicals en col·laboració amb la Regidoria de Festes del nostre Ajuntament. Unes activitats que començaran avui mateix, divendres, a partir de les 11 de la nit, amb una concentració de pijames, pronúncia del pregó de Carnestoltes i degustació de cocs a la zona del carrer dels Paps, al carrer Sant Carles. Més tard, a les 12:30, hi haurà una desfilada des d'allà, des del carrer Sant Carles, fins al centre cívic, on hi haurà la festa del pijama i discomòbil fins la matinada amenitzada pel col·lectiu Mambo i Mambo. Per demà dissabte, dia 12, a partir de les 6 de la tarda, es farà la concentració al carrer Joan Maragall, davant la cafeteria Punt de Trobada, per a les 6:30 donar inici ja a la desfilada del Carnestoltes, una desfilada que seguirà el recorregut pels carrers Joan Maragall, Avinguda Constitució, Ronda del Remei, Avinguda Catalunya, Verge Montserrat, carrer Sunyer, carretera Nova, Colón i acabar finalment a l'Avinguda Catalunya. Ja a la nit de demà dissabte hi haurà un ball de disfresses al centre cívic, amenitzat per l'orquestra Rubi, i a continuació continuació Disco Mòbil. A la mitja part hi haurà el lliurament de trofeus i premis en metàl·lic per a les millors disfresses. Per diumenge, dia 13 de març, els actes començaran a les 11 del matí amb una concentració de disfresses infantils amb xocolatada inclosa a l'Avinguda Catalunya. Posteriorment hi haurà, a partir de les 12, un espectacle d'animació per als més petits a la plaça del Mercat i, a continuació, degustació de musclos en gentilesa de Cademar. Ja a la tarda de diumenge, a les 6 i mitja, es farà la concentració al carrer Aspirantat Sant Jordi, davant la cafeteria La Volta, per al Vetlatori de la Sardina, que comptarà amb la col·laboració del grup de teatre Gresol. El punt i final als actes el posarà la processó, que a partir de les 7 de la tarda es farà fins al centre cívic, fins a la plaça del centre cívic, on es farà l'enterrament de la Sardina. Per finalitzar, es farà la cremada del Carnestoltes.
Gràcies, Domènec! I parlant de Carnaval, cal destacar que el dispositiu especial de control de drogoalcoholèmia establert per l'àrea regional de trànsit de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra durant la celebració del Carnestoltes es va tancar amb 9 positius administratius i 2 més de penals, d'un total de 115 lectures d'alcoholèmia efectuades, segons va informar el mateix cos policial. El dispositiu, segons van aduir, estava organitzat per prevenir i reduir l'accidentalitat a les principals vies de les comarques ebrenques durant aquesta festa. A banda de les proves d'alcoholèmia, els agents van practicar també 3 tests de consum de drogues que van donar positiu per la via administrativa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El proper diumenge, dia 13 de març, es celebra a l'Aldea la Diada del Medi Ambient. Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens amplia aquesta notícia.
Este diumenge, 13 de març, i a partir de les 10 del matí, tindrà lloc per primera vegada a l'Aldea la Diada del Medi Ambient, una iniciativa organitzada per la Regidoria de Pagesia, la Regidoria de Medi Ambient i les AMPES dels col·legis 21 d'abril i Maria García Cabanes. En parlem des de la Regidoria de Pagesia amb Manolo Masdeu.
L'Ajuntament de l'Aldea, i més concretament les regidories de Medi Ambient i Pagesia, organitza el Dia del Medi Ambient, que consistirà en una plantada d'arbres i en la neteja dels vorals del camí de l'ermita. És una actuació que forma part d'un projecte més gran que implicarà la recuperació de tot l'arbrat. Ara, els que hagin passat de fa poc, ja podem veure que s'estan esllemenant i intentant recuperar els arbres en més bon estat. Aquest projecte comporta també la creació d'un carril bici i alguna zona de descans. En definitiva, volem recuperar el passeig per al poble. A part dels beneficis mediambientals, també volem que els més joves del poble tinguessin una idea de com eren els nostres camps d'arròs no fa tants anys. I per això hem demanat a les dues AMPES la seva col·laboració, als que han respost molt positivament. Per això demanem la participació dels veïns i veïnes a aquesta activitat, que crec que, a part de ser lúdica, hi haurà una baldanada, també pot ser educativa per als xiquets més menuts i per als no tan menuts de l'Aldea.
La Diada del Medi Ambient a l'Aldea està prevista realitzar-la cada any i enguany serà la primera edició este diumenge, 13 de març, a les 10 del matí, al camí del Xoperal de l'Ermita de la Mare de Déu de l'Aldea. Un total de 50 arbres autòctons seran plantats aquí al nostre poble.
Aquest diumenge tindrà lloc a Deltebre el Mercadet d'Oportunitats. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
L'àrea de comerç de Deltebre i també la Federació de Comerç i Turisme FECOTUR han preparat, arran de l'èxit de totes les edicions anteriors, el Mercadet d'Oportunitats per tal de poder liquidar estocs coincidint amb la fi del període de rebaixes. Els 25 comerços exposats oferiran articles tan diversos com roba per a la casa, llibreria, calçat, roba de vestir, objectes de decoració, tal i com explica la regidora de Comerç de Deltebre, Vanessa Ventura.
Una vegada més, des de l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Deltebre i FECOTUR, organitzem el Mercadet d'Oportunitats, que serà este diumenge 13 de març a la plaça Coliseu. Hi haurà un total de 25 comerços del nostre municipi que participen en el Mercadet i també hi ha un restaurant col·laborador que pel preu de 10 euros us oferirà una degustació de calçots, botifarra, cansalada i llonganissa. També tindrem atraccions per als més petits. Esperem que passeu per aquest mercat, que trobareu molt bones ofertes.
Aquest diumenge, a partir de les 10 del matí, a la plaça del cinema Coliseu, un Mercadet d'Oportunitats amb atraccions per als més menuts i, com a novetat, calçotada popular al preu de 10 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres, 18 de març, hi ha el pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, setena festa de l'Esport Aldea.
La festa de l'esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per setena vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. Setena festa de l'Esport Aldea.
Divendres 18 de març a les 22 hores de la nit al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
Setena festa de l'Esport Aldea.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins de l'apartat d'esports, destaquem que demà el programa d'Amposta Ràdio fent dissabte serà entrevistat el vicepresident de l'Olímpic Lyonnais, Michel Perret, amb el qual Carlos Omolinos parlarà del club francès i del partit de vuitens de la Champions que disputarà el Real Madrid i l'Olímpic de Lyon la propera setmana.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. El divendres 11 de març tenim concert de rock amb el grup Tanifot al Pub Cool de Tortosa. Pop amb Taus a Lo Café del Port a la Ràpita. I el dissabte 12 de març no vos pergueu els concerts de Rigi amb The Bares Band i el cantautor Rinconet en Turretrete a Lo Submarino de Rasquera. També tindrem el concert presentació del CD d'Albert i la Banda dels 13 al Masset de la Ràpita i presentació del grup de versions GF composat per membres de l'emblemàtic grup Grafort al Ball de la Fatarella. Recordeu que locals i grups de música ens podeu avisar dels vostres concerts al següent correu radio@ebrefm.com.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.